Recte final d'aquesta tercera hora del programa, ja fent la patada a micro tancat amb el Josep Tomàs, el nostre meteoròleg. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Estàvem demanant-nos una miqueta la causa d'aquesta monotonia meteorològica i de l'enroscament d'aquest anticicló que tenim al damunt.
No hi ha causa.
No hi ha causa.
No hi ha causa. És perquè sí. Perquè...
Però és que no hi ha corrents d'aire, no hi ha moviment. No...
Tenim un anticicló que... si et refereixes, una cosa és el motiu per qual està l'anticicló.
Exacte, exacte.
No ho sé.
No, no hi ha motiu que es pugui dir.
Això es pot veure a molt llarg termini, amb una sèrie d'anys, i, per exemple, doncs mira, en els últims 30 anys l'anticicló de les Açores, doncs en lloc d'estar damunt de les Açores, doncs s'ha anat posicionant més cap a la península Ibèrica. Hi ha aquesta tendència. I estudiar els factors, no? I doncs algú que en tregui conclusions. Així, perquè doncs està de moment unes quantes setmanes amb nosaltres, podem descriure però no podem dir les causes. Es pot dir, doncs sí, hi ha una situació de bloqueig, un anticicló que li costa molt de moure, les posicions cap a l'hemisferi nord i cap a la zona de l'Àrtic no són prou fortes perquè doncs fer moure aquest anticicló a latituds més meridianes i que ens comencin a visitar les pertorbacions. Mentrestant continua a tota l'Amèrica del Nord el fred molt intens, amb nevades, amb fredurades i amb un hivern cru. La zona de Rússia i també les d'Europa, la situació també ha de ser aquests dies d'intens fred, mentre que nosaltres a l'Europa Occidental és de màxima tranquil·litat degut a aquest anticicló que no acaba de marxar. Però, clar, una causa que puguem explicar, veritablement no. Sí que hi ha doncs, uns motius, podríem dir, pels quals doncs, quan aquestes peces estan situades d'aquesta manera, doncs aquí tenim aquest anticicló com hem tingut altres vegades. Sí que és veritat que està durant massa, perquè aquest és el típic anticicló de desembre, gener, i ara al febrer doncs, és una cosa més moguda, i ja podem dir doncs, que hem tingut un hivern sec.
Fins quan aquesta situació?
Doncs s'allarga, s'allarga força perquè potser fins al 4 o 5 de març. Hi ha mapes que diuen ja que per la setmana vinent...
O sigui, estem parlant del 5 de març és dimarts, o sigui, 8 dies, 9 setmana, dies, 10 dies com 10, a mínim.
Sí. Sí que hi ha mapes que ja indiquen la formació d'una depressió aïllada en alçada, que doncs, donaria inestabilitat cap a la península Ibèrica, veurem com podria afectar això la setmana que ve, però no està molt clar, i perquè són una mica imprevisibles, i que ens comencin a visitar potser algunes pertorbacions cap a aquesta setmana, no? 4, 5, 6, 7, 8 de març. Queda una mica lluny encara,
Sí.
I per tant... una situació que dius, mira, marxa l'anticicló i comencen a venir, no es veu. Sí que, clar, a més de 300 hores, entre 300 i 400 hores des del moment d'ara, sí que hi ha, els mapes donen el que en diem bandades, no? Doncs un mapa surt una erupció d'aire fred, a l'altre surt un anticicló, amb un termini només de 12 hores, perquè, clar, i estàs molt allunyat del moment inicial, no?
Clar, clar.
És que expliquem sempre. I... doncs clar, no...
El grau de precisió, vosaltres heu dit 50 vegades que més de 72 hores baixa en picat.
Jo crec que amb una moneda fent cara i creu l'encertaries més que 300 hores.
Tindries com a mínim
clar,
el 50%.
Clar, tu veia que diem, hi ha una possibilitat, hi ha una probabilitat, d'un 30% que d'aquí a 300 hores, per tant d'aquí un parell de setmanes aproximadament, doncs ens vinguin unes nevades. Clar,
hi ha un 30% que sí i hi ha un 70%
que no. Clar, tu t'agafes el 30%, és a dir, hi ha un 30% que et toqui la loteria. Ostres!
Que bé, que bé.
Però el 70% és que no,
Clar.
Mira. I quan hi ha el 50% que... Clar, sembla que sigui una... Hi ha probabilitat alta, no?
Sí,
però en veritat és baixa. És baixa.
Evidentment que sí. Sobretot, ja dic,
El que sí és que arribaran nevades, arribarà inestabilitat. He tingut la gosadia de mirar mapes... diguem-ne, a molt llarg termini per la primavera, indicant una primavera una mica més moguda,
clar,
meteorològicament parlant, i en un mes de març una mica de temperatura un pelet o el que tocaria un pelet més càlida, i després una davallada, sobretot abril, principis de maig. Però, vaja...
O sigui, l'hivern primavereja i la primavera hivernarà, igual, no?
Bé, això ho has dit tu, eh? Ja ho he dit jo,
No et fas responsable.
No. Però sí, te'n recordes que vam dir, com seria doncs, aquesta temporada? Vam dir que començaria molt bé, després que hi havia l'anticicló i que ja cap al final de l'hivern i la primavera i començaria la cosa a moure's. Hi hauria un temps bastant llarg en espera amb alguna puntual nevada. Menys mal que la puntual nevada va ser una senyora nevada, eh? Perquè si no, malament rai.
Clar, el més estrany és els dies que fa que dura aquesta situació tan estable, no?
Exacte.
I els que dura i els que durarà, que segons dius tu.
Sí, i això surt fora de l'habitual. I per tant, clar, que la primavera acabi plovent o nevant, és que ja és de lògica, no? Vull dir, arriba un moment i dic, bueno, doncs ja algun dia doncs ja canviarà.
Sí,
no,
està clar.
No podem estar així fins al juliol.
Està clar.
No? Perquè llavors sí que passaria algo greu.
Això és com allò quan un equip encadena 10-12 victòries seguides que l'entrenador diu, estem més a prop de la derrota que mai.
Exacte, no?
I té tota la raó, és veritat. Tot i continuar guanyant, no? Però és el mateix, clar, no? Tant temps de sequera, tard o d'hora...
Bé, a vegades hi ha equips que han estat 6 o 7 anys sense perdre, eh?
Sí, però vaja... Sempre són els altres, mai és el teu equip el que li passa això. Josep, aquesta tarda sí que en tindrem el Torb, que ja hem acabat amb la legislatura, per tant, sessions de Consell General, què ens tens preparat?
Mira, tenim, d'una banda, parlarem de l'onada de calor del 2011 a Texas i de la illa de calor que es va formar a la zona, a la ciutat de Dallas. Tot això ho investigarem amb Gerard Tauler.
Que és un fet excepcional que es va produir?
Bé, sobre el que és illa de calor, sí. Si la mitjana era d'uns 2 o 3 graus, es veu que va pujar molt. Ens explicarà Gerard Taula, que és especialista amb la seva tesi doctoral, doncs, que està acabant justament sobre illa de calor, i ens ho explicarà amb unes temperatures que em va fer 5 cèntims abans de parlar-ne, de que Texas, pel poc que sembla... T'ho imagines molt desèrtic, no?
Sí.
Però Dallas, per exemple, té una pluviometria de 800 mil·lilitres. Això són 800 litres a l'any.
Carai.
Que equivalen a la zona doncs, de la frontera, amb el riu Roner. Potser n'hi ha una mica més. Sant Julià ja pot ser 900, però a la seu, per exemple, tenen menys precipitació que a Dallas. El que passa que, com que hi fa més calor, hi ha més evapotranspiració.
Clar.
Vull dir, s'evapora molt més, no? Però de precipitacions n'hi ha. I és una cosa, doncs, un fet doncs, que sorprèn. I després parlarem d'història i parlarem de clima. Ens anirem a l'època dels romans i veurem el per què, com el clima doncs, va influir en aquesta època llarguíssima de la història de la humanitat amb el nostre company, periodista Pere Moliner.
Sempre posem com a exemple de com ha influït el clima en la història el Napoleó i l'hivern.
Sí.
Quan Napoleó, Hitler, 3/4 del mateix, etc, i veiem que hi ha altres exemples.
Clar, tu quan, si ara vols dibuixar imaginari, com veus un soldat romà? Normalment, amb la faldilleta curta, no?
Bueno, sí, el que passa és que ara la tele, que ens ha fet pel·lícules, sembla més realistes, veiem que a vegades els romans se van d'una altra manera, amb pells i amb coses, eh?
Sí, però fixa't tu que, suposo que et deus referir a la pel·lícula Gladiator, per exemple, que surt... que estan a la zona d'Àustria-Viena amb aquella batalla on hi ha el rei Marc Aureli, crec, que el mata el seu fill, el Còmode, i estan davant. Amb aquella batalla estan davant, no? Just en aquesta època és quan començava la cosa, doncs ja a trontollar, perquè justament hi ha els registres de que en aquesta època el clima va començar a canviar. I com hi ha registres? Doncs per les collites, pels escrits que es feien, pels arbres...
Sí, perquè un dia recordo que ens vas explicar quanta informació ens donaven els vestigis que hi havia de gra que s'havien trobat amb cantis, amb algun tipus d'estris per transportar-los i que s'havien trobat com a vestigis arqueològics, no?
Sí. Mira, no ens anem tan lluny, aquí a Andorra mateix. Moltes vegades pensem que sempre ha nevat aquí. Però clar, hi ha hagut, dintre d'aquest període interglacial, hi ha hagut períodes freds i períodes molt més càlids. A l'edat mitjana hi va haver un període càlid i no hi nevava pràcticament a Andorra. Hi ha registres doncs, de cultius mediterranis a molta alçada, a l'alçada de Canillo, i de com es diu això, serien escrits, documents de cessió, d'herències, de terres, en les coses diu, aquí s'hi cultiva tal cosa, i és una cosa doncs, que ara mateix seria impossible, no?
Clar.
Per tant, hi havia uns òptims climàtics i la neu era una cosa estranya, com si, no com si nevés a Tarragona, a Barcelona o a Perpinyà, però sí com si nevés a Lleida, que pot nevar, però no és molt...
Però no és tan
habitual.
Ho deixem aquí, Josep. Es queda el Josep pel butlletí informatiu de les 11. Nosaltres tornem, recordin que escoltarem aquesta banda de Florida, de Jacksonville, concretament, que ens proposa el David Carmona, els Tedeschi Track Band. Anirem fins a Kènia, ho farem amb l'Ima Codina, la directora de viatges Pirinès i el màxim responsable executiu d'aquest operador, Cobo Safaris, el Toni Marugán. I coneixerem qui era Nicolas Poussin, aquest pintor del segle XVII, de l'escola classicista, en les receptes d'art de la Ruth Casavella. No marxin, que tornem d'aquí un moment.